Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La salut mental és un dels grans reptes de la societat catalana. Segons dades recents, a Catalunya hi ha més d'un milió de persones que pateixen algun trastorn mental i 2 de cada 10 catalans declara tenir malestar emocional. Aquesta xifra alarmant ha impulsat el govern de Salvador Illa a culminar l'obra que va posar en marxa el govern de Pere Aragonès del Pacte Nacional de Salut Mental, una estratègia ambiciosa que busca canviar l'enfocament i el tractament de la salut mental al nostre país. A més, aquesta setmana també coneixíem la creació del Hub sobre l'Alzheimer a Barcelona per ser la capital catalana un dels líders en investigació i tractament d'aquesta malaltia que cada vegada afecta a més persones de casa nostra. Per analitzar aquest pacte, aquest anunci i tota la repercussió que poden tenir en la salut dels catalans, a aquesta hora ja podem saludar Josep Maria Argimon, exconseller de Salut i actual director de Relacions amb el Sistema Sanitari de la Fundació Pasqual Maragall. Bon dia, senyor Argimon, i moltes gràcies per atendre aquest matí, el matí a Ràdio Estel.
Bon dia i gràcies a vostès.
Ara ho dèiem, aquesta setmana vam conèixer l'anunci aquest del Hub sobre l'Alzheimer. Què significa que Barcelona lideri la investigació i el tractament d'una malaltia com aquesta que afecta tant a les persones grans del nostre país?
Significa molt perquè estem en un canvi de paradigma en l'abordatge de la malaltia de l'Alzheimer en uns moments que són realment apassionants i il·lusionants, i poder liderar això des de Barcelona crec que és prou important. El naixement del Hub ve de 2 estudis bibliomètrics que ja es van fer en 2 anys, l'any 23 i el 22, on el que es veu és que Barcelona és la 6ª ciutat del món, o la 7ª, segons l'any, amb més producció científica, tant en quantitat com en qualitat. I si anem a mirar Europa, és la 2ª ciutat només superada per Londres. I a partir d'aquí neix la idea de dir, home, si concentrem els esforços dels principals actors que treballen en el camp de l'Alzheimer, en el camp de la recerca de l'Alzheimer, doncs junts farem el camí més ràpid i el farem més segur. I aquesta és la idea que va sorgir fa un any, que hem estat treballant ara fa un any i que ja comencem a veure algun fruit, algun projecte, i que per això el vam presentar el dilluns passat.
Clar, ara mateix, quin és l'objectiu en matèria d'Alzheimer? Que la malaltia tardi més a mostrar els seus símptomes en les persones o intentar trobar una cura?
Els dos. És a dir, no pots, amb una malaltia com l'Alzheimer, que és una pandèmia estructural arreu del món, no pots posar els ous o tots els ous en un cistell, els has de repartir. Per un cantó hi ha la part de la prevenció, i amb la prevenció a vegades som poc conscients. Si vostè em permet, si li preguntem avui a la gent, no?, i sortim d'aquí de l'estudi, sortíssim de l'estudi, preguntéssim a la gent si la malaltia del cor es pot prevenir, jo crec que gairebé tothom ens diria que sí, i gairebé tothom ens llistaria tot un seguit de factors, de risc, si la pressió arterial, si el colesterol, si la diabetes, si el no fer exercici, el no menjar bé, etc, etc, etc. Si nosaltres preguntem si la salut cerebral, si l'Alzheimer es pot prevenir o la salut cerebral en general es pot prevenir o mantenir, molta gent s'encongiria de les esquenes. Diria, home, doncs no ho sé. En principi hem de tenir present una cosa molt important. Allò que és bo pel cor, allò que és bo pel cor, és bo pel cervell. I per tant, nosaltres podem millorar la nostra salut cerebral. De fet, i si m'allargo molt amb la resposta, vostè em talla, si nosaltres agafem una cohort vol dir un grup de persones 30 anys enrere, de 60 a 70 anys, no? 30 o 40 anys enrere, i una cohort de 60-70 anys avui, a data d'avui, veuríem que la incidència de la malaltia, la incidència d'Alzheimer, incidència vol dir els casos nous, eren més freqüents abans, 30 o 40 anys enrere, que ara. I això vol dir que hi ha un efecte, des d'aquest punt de vista, de prevenció, un efecte de protecció també d'aquesta salut cerebral. Ara molta gent que ens estigui escoltant dirà, home, però si jo avui tinc el meu entorn, un familiar, un amic, una amiga, no?, coneguda, que té Alzheimer. I fa 30 o 40 anys això no era tan evident. Bé, la prevalença és cert que ha pujat perquè nosaltres vivim més anys. Aquest també és una part, si vostè vol, de la conseqüència de l'èxit de viure més anys. I hem de mantenir aquest èxit, però l'hem de mantenir amb qualitat de vida. Per tant, la prevenció hi hem de posar-hi molt i molts i molts esforços. I des d'aquest punt de vista, l'altre punt és en trobar doncs, aquelles cures, i ara apareix un nou tractament que sembla que pot modificar el curs de la malaltia, que el que faci és endarrerir la progressió de la malaltia. És un tractament de difícil aplicació, que té efectes secundaris importants, o sigui que no serà el tractament de l'Alzheimer, però no serà el tractament, vull dir, en molts anys futurs, però sí que és molt important, i ara diré una obvietat, ho sé, però és així, en recerca és així, el que és important és tenir aquest primer tractament, perquè del primer tractament passem al segon, que potser tindrà menys efectes secundaris, i el tercer, que potser tindrà menys efectes secundaris i serà més senzill d'administrar. Passarem al quart, que seran amb un tractament coadjuvant, és a dir, que donarem dos tractaments, i així anirem construint aquest carrer, aquest camí, que és un camí de llarga durada, és un camí de fons, no?, com és el de tota la recerca contra qualsevol malaltia que dura anys i dècades.
Que ara vostè parlava molt de la prevenció. Què és el que podem fer nosaltres en el dia a dia per fer aquesta tasca de prevenció, per evitar que la malaltia aparegui?
Miri, a nivell social, el primer que podem fer és tenir una societat ben educada, i quan dic ben educada ho dic en el sentit d'educació anglosaxó, en el sentit del que són els estudis reglats. El factor de risc més important és precisament l'educació, l'haver tingut una educació reglada. Per tant, això, fixi's que no té res a veure amb el sistema sanitari. Té a veure amb la societat en el seu conjunt i amb el sistema educatiu. Aquest és el principal. Aquí podem trobar diferents teories, i ara no m'extendré, que si de la reserva cognitiva o que si a partir d'una bona educació s'interrelacionen després altres bons hàbits de vida. El segon factor que més afecta, i aquest sí que m'agrada assenyalar-lo perquè és un factor que no cobreix la nostra sanitat pública, és la hipoacúsia, la sordesa o hipoacúsia, que moltes vegades, no sempre, però moltes vegades es pot corregir amb audífons, i això és un aparell o un dispositiu que no cobreix el sistema sanitari públic. I per què? Doncs perquè el que fa és que tu et tornis, no?, o et centris en tu, et desconnectis una mica del món, etc. Després venen tota una sèrie de factors que aquests sí que són molt coneguts, que són aquells que els deia que estan relacionats amb el cor, no?, amb el cor o amb el càncer. I dit d'una altra manera, quan nosaltres estem o li recomanem a una persona deixi vostè de fumar, moltes vegades ho fem i la persona ho deixa de fumar pensant en la malaltia del cor o pensant en el càncer de pulmó, que evidentment ho hem de fer, només faltaria, però també jo diria, i afegim una cosa més, afegim l'Alzheimer. És a dir, encara donem-li més potència, més força a aquest consell de deixar de fumar.
També li volia preguntar, quin és el paper que juga la Fundació Pasqual Maragall en aquest hub de l'Alzheimer? Quin és el protagonisme que té l'entitat?
L'entitat és la promotora, és conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, a part, financia algunes de les activitats que ara jo li comentaré, I el HUB doncs, està composat per els quatre grans hospitals de Barcelona i dues entitats monogràfiques. La Fundació ACE, que és una fundació que es dedica a l'assistència i recerca, i la Fundació Barcelona Better Research Center, que és la fundació de recerca de la Fundació Pasqual Maragall. La Fundació Pasqual Maragall té una fundació pròpia de recerca per complir amb les seves finalitats. I, bàsicament, és el d'impulsor, el d'intentar ser un agent neutre que, d'alguna manera, entre tots els membres del HUB, nosaltres decidim quines poden ser les accions que són amb les que podem emprar millor aquests recursos que ens posa a l'abast la Fundació Pasqual Maragall. Per exemple, una de les coses, només algunes, que li comentaré, un parell, per exemple, ha estat unes beques doctorals, de doctorat, per jove talent. En aquí ens agrada allò de la promoció del jove talent i amb una característica molt important. Són tres beques, comencem ara per tres beques de 4 anys de durada per poder fer el doctorat, on la persona que obté la beca tindrà que estar supervisada per 2 centres. He dit abans que érem 6 centres, 3 beques, per tant, ha d'haver-hi sinergia, cooperació, el que parlàvem a l'inici del programa. No? Quan més cooperes, més fàcil ho fas, més ràpid avances, aquesta cooperació. I, per tant, atraure talent jove, cooperació, i l'any vinent esperem repetir altres 3 beques més i anar tenint ja una massa important d'investigadors joves que, a la vegada, han de treballar amb el que nosaltres en diem les nostres infraestructures. Les nostres vol dir les de cada un dels centres. Per infraestructures, a vegades, la gent es pensarà doncs, amb les resonàncies magnètiques, amb els laboratoris, que és cert, és així, però també amb el que són les cohorts de persones que nosaltres tenim caracteritzades, filiades, no? I que, per tant, doncs, puguem treballar ja amb totes aquestes infraestructures. Això com un dels elements. L'altre, molt important, és el treball col·laboratiu amb l'atenció primària. I aquí estem engegant ara una tasca formativa conjuntament entre la Societat Catalana de Medicina de Família i experts del HUB per poder, doncs, d'alguna manera explicar, raonar, discutir sobre aquest canvi de paradigma que ens està arribant amb l'Alzheimer des de la perspectiva de la prevenció, des de la perspectiva del diagnòstic més primerenc, perquè hi ha avenços en el diagnòstic molt importants, i el fet també de que comencem a tenir un tractament que serà per molt poques persones, això també ho vaig a dir, hi haurà molt poques persones candidates a rebre aquest tractament, però que és el primer tractament que modifica el curs de la malaltia.
Ara que també parlàvem de la qüestió de la prevenció i aquesta aliança amb l'atenció primària, en tot plegat, quin paper hi juga aquest Pacte Nacional de Salut Mental que es va aprovar ahir pel govern? És a dir, quina importància pren aquesta, la rellevància de la salut mental també en la qüestió de la investigació sobre l'Alzheimer?
Aviam, no ho barrejaria, certament no ho barrejaria. El que sí és important és aquest pacte de salut mental que es va signar per primera vegada el desembre de l'any 21, que ells han estat fent tot aquest treball doncs, de diagnosis, d'anàlisi d'estratègies, etc, que jo crec que doncs, fins on jo el vaig conèixer donava molt bons fruits, perquè no només ha sigut analitzar i veure estratègies, s'han fet ja accions molt concretes i que es vehiculitzaven o les vehiculitzàvem des del Departament de Salut. Jo crec que és una iniciativa molt bona des del punt de vista doncs, que la salut mental potser sí que ha estat la ventafocs del nostre sistema sanitari. Pensi que quan jo vaig agafar el Departament de Salut estàvem amb unes xifres al voltant del 5% del pressupost del pressupost de salut que es destinava a salut mental i en aquests moments ja està al voltant del 7%, encara una mica lluny del 8-9% que és el que destinen la resta de països. Però sobretot, i permeti'm el concepte aquest, sobretot el pacte ha de tenir i té una altra visió. De fet, el pacte, quan jo vaig arribar, estava en la Conselleria de Salut. I jo vaig demanar, d'acord amb la persona que el portava, no? Escolta, anem a presidència. Per què? Per una raó molt senzilla, perquè la salut mental no és només atenció sanitària. L'atenció sanitària és molt important, molt. Posar més metgesses, més psicòlogues, més neuropsicòlogues, més infermera, més de tot, i nous perfils, cert. I això no ho negarem i no defugirem, aquesta, o no s'ha de defugir aquesta responsabilitat. Però la salut mental és parlar de vivenda, és parlar de treball, és parlar de justícia, de drets, és parlar d'educació. És fer un treball transversal de tot un govern. És l'exemple més clar de la salut a totes les polítiques, la salut a totes les polítiques. I això no es pot fer només des d'un departament de salut, s'ha de fer des del nucli del govern. I jo crec que aquella va ser l'orientació que se li va donar, l'orientació que, per el que he pogut llegir en aquests moments, doncs l'orientació que se li segueix donant, i crec que és l'orientació correcta. A més d'apostar per la part comunitària, que jo crec que a poc ja s'ha anat fent a Catalunya des de fa anys, però encara queda molt per fer, i també apostar per la part preventiva. Una altra cosa són els recursos. Aquí ja...
De fet, mira, això li anava a preguntar, dic, amb el coneixement que té vostè de la gestió pública, aquesta inversió de 20 milions addicionals que s'ha anunciat, creu que serà suficient per impulsar tot el que preveu aquest pla, que és molt ambiciós?
Jo no, aquí, com vostè comprendrà, i per el càrrec que jo he tingut, doncs no em pronunciaré molt contundentment. Jo només li diré que a nosaltres de salut 20 milions ens duraven poc. I ben gastats, eh? No dic que ens fessin poc perquè els malgastàvem. 20 milions és que avui en dia sí, ens duren poc. Però vaja, benvinguts siguin, eh? A més hem de recordar que són sempre, tu no has de, mai has de dir, però bé, són 20 milions enguany, 20 milions esperem o més l'any vinent. Però entenguin que ara aquesta tampoc és la meva funció.
Sí, tant. Per cert, senyor Argimon, que fa unes setmanes parlàvem sí. amb el doctor Guerri perquè
Hombre.
Es van celebrar els 5 anys de la detecció del primer cas de positiu de Covid a Wuhan, a la Xina.
Sí.
Com recorda vostè aquell moment després de 5 anys?
Aquell moment hi havia molta desorientació, molt, i també molt poca transparència. Algú més m'ha preguntat, algun altre mitjà m'ha preguntat per això, hi havia molt poca, també, diguem-ho clar, informació, arribava informació als nostres mitjans, però arribava una informació bastant esbiaixada. I a la Xina, aquí, jo, si vostè em permet, crec que no va tenir una transparència exemplar, sobretot en quant a explicar què estava passant en aquells moments a Wuhan. Però sí, farà 5 anys i d'aquí 3 mesos i escaig, no el primer cas, perquè el primer cas a Barcelona doncs, ja l'hauríem tingut, ara farà 5 anys, amb aigües residuals, ja fins i tot es va parlar una mica abans, però això encara no estava del tot ben provat, i d'aquí 3 mesos, 2 mesos, farà 5 anys de tot, de quan ja s'estava discutint tot i del propi confinament, sí. Ara són aquelles dates que si les commemorem, no dic celebrem, si les commemorem és per fer una reflexió serena i profunda de què es va fer, de com estem ara, de com anem. Aquest és molt important. Mm.
De fet, això li anava a preguntar ja per acabar, que sí. De fet avui a l'informatiu explicàvem que estan augmentant els contagis de grip dins de la normalitat, però sí que és veritat que venen les festes i tot ens recorda una mica el que passava potser fa 5 anys, no, però sí que fa 2 o 3 d'aquests augments de contagis, etc. I ara vostè ho deia, dic, no sé si 5 anys després potser ens hem oblidat una mica de la conscienciació amb la qüestió, per exemple, bueno, de les vacunes, etc.
Amb vacunació de grip, jo crec que no, els grups de risc crec que no, per les dades que jo he tingut, però són molt parcials perquè això no es donaran fins després que acabi la campanya. Covid sembla que anàvem una mica més retrasats. Jo crec que sí que hi ha més consciència a l'hora de, per exemple, i això ho veurem moltes vegades, doncs és als propis aeroports o als carrers, gent amb mascareta, a la feina, gent amb mascareta, doncs perquè té algun petit símptoma. I per tant, doncs, es cobreix no per ella mateixa, sinó per protegir els seus veïns, els seus companys de feina, etc. Amb aquest tipus de coses sí que ens hem, jo crec, conscienciat més, amb rentants a més les mans, etc, etc. Amb altres aspectes, doncs, ja és més discutible, no? I ara ja no parlo tant des del punt de vista de la Covid, sinó que parlo més des d'un punt de vista més ampli, de canvi climàtic, etc. Doncs el fet de dir si nosaltres estem reduint aquells viatges que no són estrictament necessaris, si el tràfic aeri s'ha reduït, si moltes altres coses s'han reduït. I s'ha de tenir present que el canvi climàtic és l'amenaça més important per a la salut pública a Europa, al món. És aquesta. Que potser triguem 10 anys, 15, 20 anys en veure-ho, però és aquesta. I hem vist i això és algo que no podem obviar. Estem veient coses que no havíem vist, doncs, que no havíem vist, i que per tant, doncs, és aquesta la pitjor amenaça.
En quin sentit? Què és el que els fa estar en alerta?
Home, miri, hi ha tota una sèrie de fenòmens naturals que s'estan donant, que sempre s'han donat, però que s'estan donant amb més freqüència i més virulència. I això, evidentment, també ajuda... Perdó, això també significa salut. Hi ha algunes infeccions que, bueno, que es veien, però es veien, per dir-ho d'alguna manera, de manera molt anecdòtica i en comptagotes. El virus del Nil, que segurament li sonarà, i que doncs, Andalusia ha tingut aquest estiu, etc. Hi ha hagut persones que han mort pel virus. Home, era un virus que... anecdòtic, i que ara cada any torna. L'hem tingut aquí a Catalunya també. S'ha observat algun cas de dengue autòcton a sud de França. És a dir, malalties que nosaltres, que eren malalties importades, doncs perquè venia gent que la portava, o perquè venia el dengue, nosaltres el coneixem de fa molts anys, perquè hi ha moltes zones endèmiques a Llatinoamèrica i persones que venen aquí, doncs són susceptibles del dengue i, per tant, hi ha protocols de prevenció, etc etc. Però el concepte de que sigui autòcton, que vol dir que tot plegat es va acostumant perquè les condicions que nosaltres oferim, quan les condicions parlo climàtiques, que s'ofereixen, doncs ho permeten.
Josep Maria Argimon, actual director de Relacions amb el Sistema Sanitari de la Fundació Pasqual Maragall i exconseller de Salut. Moltíssimes gràcies per haver passat aquest matí per aquí, per el matí a Ràdio Estel.
A vostè. Moltes gràcies.
Passen 20 minuts de les 9. Fem una breu pausa i ja arrenquem amb la tertúlia, l'antitertúlia i també molt pendents de les nevades. Ara tornem.
Ràdio Estel.